els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que els dilluns també ens agrada doncs, posar la mirada al món, d'alguna manera intentar doncs, fer una lectura de tot el que passa al món, gràcies a l'Espai Mapa Mundi, aquí al Fabricació. I, de fet, avui ens volíem centrar sobretot a parlar de la cimera sobre la pau a Ucraïna, que ha reunit prop de 60 líders mundials i representants de més d'una vuitena de països a Suïssa. De fet, va finalitzar ahir diumenge amb una declaració conjunta que sosté que la integritat territorial d'Ucraïna ha de ser la base de qualsevol acord de pau i reclama també seguretat nuclear i de trànsit marítim que no ha aconseguit la unanimitat. És per això que aquesta tarda, com dèiem, volem fer aquesta ullada cap a l'exterior i ens hi ajuda avui l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Òscar? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Òscar, parlem d'aquesta cimera, sense Rússia, que no estava convidada, i la unanimitat de tots els presents. Quins indiquen aquests resultats? A veure, quina lectura en fas tu, Òscar?
Són uns resultats, diguem, agradolces, en molts sentits. Són, diguem, positius, en el sentit que s'estan movent doncs, negociacions de pau i que s'ha obert, no? Després dels primers intents que va haver i els primers compassos després de l'inici de la guerra, per allà per el març, abril, maig del 2022, s'estan movent coses i això és positiu, no? És a dir, hi ha una voluntat de posar coses sobre la taula, també donada una conjuntura determinada, i és que hi ha un estancament de conflicte. És a dir, s'ha demostrat que ni a Ucraïna ni a Rússia, diguem, doncs són capaços de vèncer l'altre, i això en matèria normalment doncs, de conflictes armats és un símptoma que indica doncs, que hi ha un estancament i que les dues parts doncs, tendeixen a reconèixer que segurament la millor de les sortides, donat el fet que és impossible que una part guanyi a l'altra, no? Doncs la sortida negociada és la sortida més plausible en aquest sentit. I això és positiu en el sentit que posa les bases del que podria ser el principi, diguem, de la fi de la guerra, tot i que encara l'horitzó que s'albira és molt incert. Però negatiu perquè, d'alguna manera, hi ha alguns països, no? Evidentment Rússia, com molt bé has comentat, però també altres molt importants i, sobretot, Xina, que no hi eren presents, també d'altres que tampoc han estat presents i tampoc han volgut, no? Doncs, signar doncs, aquest acord, entre els quals, per exemple, doncs, destaquen alguns països molt importants, com per exemple Brasil o Aràbia Saudita. És a dir, que en el fons, dins d'això que anomenem el sud global, diguem que hi ha un posicionament que contradiu doncs, aquesta posició més occidental o europea doncs, més conjunta. I això ens fa pensar doncs, que encara queda bastant camí per recórrer.
Clar, aquest camí per recórrer, que com l'albires tu, Òscar? Perquè deies, el centenar de líders i organitzacions internacionals han fet un autèntic exercici de diplomàcia, han estat molt curosos i mesurats per evitar atacar Rússia directament i així aplanar el camí, però, clar, com veus tu, o sigui, quin és aquest futur, no? Tu deies també aquests països, no? Que no van donar el seu sí, no? Que no van ser-hi.
Correcte.
Quina creus, no? Que pot ser la resposta a llarg termini? És a dir, es poden arroplegar al final, finalment, o no? Com creus que aniran aquestes negociacions?
També és veritat que estem sotmesos a una conjuntura totalment incerta, no? A novembre hi ha eleccions als Estats Units, hi ha obert encara un escenari de guerra a Gaza que encara afegeix més incertesa a tot l'escenari global, i aquests són elements que, evidentment, són ingredients que porten encara doncs, més volatilitat a tot plegat. Per tant, és molt difícil dir el que pot passar a llarg termini, perquè, efectivament, si Trump va arribar al poder, si en aquell moment estiguéssim en un escenari, diguem, proper doncs, a unes negociacions o a un acord de pau doncs, una mica més inclusiu, doncs no hi ha res que indiqui que no pogués saltar pels aires. Per tant, hi ha un escenari que continua sent volàtil i que posa tots els seus ulls en el que passarà al novembre als Estats Units, que és enormement important, no només per Ucraïna, sinó pel conjunt de la política internacional. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Més enllà d'això, és evident doncs, que estem en una primera fase de negociacions importants i que, per tant, doncs, hi ha hagut una presa de contacte entre les dues parts. És evident que la qüestió territorial és molt important i que aquí doncs, serà un dels elements no, més durs doncs, de negociar, i l'altre és la possible integració d'Ucraïna dins de l'OTAN. Són els dos aspectes claus que les dues parts han de prendre en consideració i veure fins a quin punt doncs unes renuncien a una part de la seva integritat territorial i permeten no, doncs, que territoris no, com Crimea, com el Donbass, etc., doncs, puguin doncs, ja tenir més o menys doncs, domini per part de Rússia, o, per altra banda, doncs, això, aquesta possibilitat de que Ucraïna passi a formar part de l'OTAN. L'escenari en el mig termini, per tant, és molt incert.
Clar, un escenari incert, molt incert, com deia Òscar Mateus, però deixem comentar també el paper dels Estats Units, perquè tu ara t'ho deies també, tots els exposats al que passi el novembre. Aquesta cimera que estem fent referència no va comptar amb Joe Biden. Últimament hem vist imatges, Òscar, no sé quina lectura en fas tu, fins a quin punt, no? Tens, o què creus, no? Si té alguna cosa a veure amb el fet que no hi fos, o com quina lectura? No sé com preguntar-t'ho, eh?
Tot... Sí, és molt preocupant. Aquest...
És molt preocupant, però alhora, clar, ningú ha dit què passa, m'entens? No sé com dir-t'ho, Òscar.
Efectivament, sí, sí. A veure, per una banda, és veritat que diguem aquests episodis que s'estan...
reproduint, no? I cada vegada va més...
i que no són un i dos, no? Sinó que són diversos. Per una banda, hi ha doncs, alguns periodistes que han cridat a una certa cautela, perquè és cert que en alguns casos, com l'altre dia, em sembla que era la cimera del G7, doncs, en el qual Biden s'apropava a parlar doncs, amb un paracaidista, em sembla, italià,
sí,
la imatge estava tallada i semblava doncs, que el senyor anava doncs, una mica perdut, no? I sense cap mena de destinació. No? Però diguem que un vídeo no, amb un enfocament més ampli sí que permetia veure que, efectivament, doncs, mantenir una conversa amb aquell paracaigudista. Per tant, alguns han cridat a una certa cautela i a intentar evitar no, doncs, que a través de les fake news doncs, d'alguna manera vulguin amplificar aquesta sensació d'un Biden incapaç. No? Perquè l'altre escenari és aquest, és a dir, és que pot passar si efectivament es demostrés que això va més i que aquesta realitat, diguem, l'incapacitat totalment. Jo crec que la prova de foc és d'aquí 10 dies, em sembla que és, amb aquest debat amb Trump, un cara a cara amb Trump. No? Jo crec que aquest debat, efectivament, serà no, una presa de realitat el que està succeint. És veritat que les imatges conviden a pensar que algú molt greu està passant en el context de la presidència i, per tant, en la salut de Biden, que inclús no, alguns han dit i han suggerit que podria portar inclús a la seva incapacitació per presentar-se com a candidat. Això situaria, diguem, la conjuntura de les eleccions nord-americanes en una realitat, en una dimensió desconeguda.
Totalment, és el que et anava a dir. O sigui, a on podríem, no? En quin context llavors ens trobaríem?
Efectivament, no? Doncs segurament aquí... no sé quins mecanismes doncs, preveu la pròpia Constitució, el propi règim electoral, no? Caldria veure. No? És veritat que ningú vol obrir aquest escenari, que potser doncs, hem de ser més cautes del que cal, no? Del que s'està parlant. No? I, per tant, jo crec que, com deia, el 28 de juny, em sembla que és aquest debat, segurament ens donarà un bon, diguem, termòmetre del que està succeint. No?
Deixa'm, Òscar, res, ens queden pocs minuts, però deixa'm aprofitar aquesta trucada d'avui al Mapa Mundi, aquí al Fabricació Pròpia. Deixa'm preguntar-te per la filial d'Al-Qaeda que ha reclamat la responsabilitat de l'atac a Burkina Faso aquest mes, on van matar més de 100 persones. Què és el que passa aquí? Quin context tenen ara mateix, Òscar?
El Sahel, Burkina Faso, és un dels països del Sahel central, juntament amb Níger i Mali, i és un escenari que des de l'any 2012, diguem, fruit de la inestabilitat en tota aquella regió, sud d'Algèria, el que va succeir amb la caiguda de Gaddafi a Líbia, doncs ha anat incrementant doncs, també la volatilitat. No? Grups jihadistes amb una forta base local, fins al punt que alguns experts diuen que no és jihadisme, sinó que sobretot es tracta de grups locals que controlen el comerç, diguem, els fluxes de comerç local i inclús el tràfic de tot tipus de substàncies, inclús de persones. El que passa que per guanyar, diguem, força i d'alguna manera també legitimitat. Moltes vegades aquests grups doncs mantenen algun tipus d'afiliació més o menys explícita amb les grans, diguem, xarxes internacionals de terrorisme, que són l'Estat Islàmic i Al-Qaeda. El que és cert és que tant al nord de Mali com al nord de Burkina Faso, doncs aquests grups han guanyat cada cop més força i han demostrat doncs que l'Estat té una presència militar molt incapaç de controlar tota aquesta realitat, fins al punt doncs que en els últims anys el que hem vist precisament en Burkina Faso com Mali són cops d'estat protagonitzats per juntes militars, que amb aquest pretext en particular, el fet de que consideren que els governs democràtics no eren capaços de controlar l'expansió del jihadisme, doncs que calia prendre, doncs, diguem, per la força el poder. El que estava mostrant de totes maneres és que la situació ha empitjorat moltíssim l'últim any, fins al punt que el 50% aproximadament de tota l'activitat jihadista del món doncs ara mateix té lloc en aquesta regió. Aquí s'ha de sumar també un fet important que ha estat bastant, diguem, a les capçaleres de moltíssims diaris, que és el fet de que tant a Burkina Faso com a Mali com a Níger, les tropes franceses en particular, però el conjunt també d'algunes com la dels Estats Units o inclús les missions de la Unió Europea han estat expulsades o bé han abandonat aquests contextos, doncs sumant una mica més d'incertesa i ja per, diguem, no, per sumar més ingredients, doncs tot el debat que té a veure amb la presència cada cop més important de Rússia, que paradoxalment és l'actor que cada cop ha volgut donar o demostrar com doncs més connivència amb aquestes juntes militars, oferint doncs els seus serveis o de seguretat.
T'he dit que et faria l'última, però jo crec que ara sí que et faig l'última, Òscar.
Sí.
Han passat ja uns dies de les eleccions europees, 9 de juny. Quina conclusió en treus tu ara, després al cap d'uns dies? No sé si has pogut pair els resultats o no.
Sí, jo crec que ara tot gira, diguem, entorn a França, no? I el terratrèmol que aquella mateixa nit, doncs, diguem, doncs, declaració de Macron convocant eleccions legislatives, doncs ha provocat des d'aleshores, no? Jo crec que França, hem d'entendre que Europa, tot i que els resultats han estat en general molt preocupants per l'ascens de l'extrema dreta, és veritat que alguns països, Suècia, Dinamarca, hi ha diguem, una regressió de l'extrema dreta i les forces, no, diguem, més al centre o a l'esquerra o al centre-dreta han recuperat espai. Per tant, diguem, no ha estat un ascens majoritari. Però sí que és veritat que en els tres països més importants de la Unió Europea, en molts sentits, tant a nivell demogràfic com a nivell econòmic, Itàlia, França i Alemanya, l'ascens de l'extrema dreta ha estat molt important. Per tant, el focus està aquí posat, i especialment amb el terratrèmol del que pot suposar que per primera vegada a la història de França l'extrema dreta guanyi unes eleccions legislatives. I aquí s'obre un escenari desconegut, que és, bé, què pot passar? Macron continuaria, encara com a president, però hauria de compartir, diguem, doncs, la posició de primer ministre amb el candidat de l'extrema dreta, i per tant, doncs, sobre una realitat, no, molt complexa, perquè evidentment recordem que l'extrema dreta francesa, doncs, ha repetit moltes vegades, no? És euroscèptica i inclús es plantejaria la sortida de la Unió Europea, no? Per tant, estem en una realitat terrible, no? I molt dura pel que és el present i el futur de la Unió Europea.
Òscar Matheus, moltes gràcies. Gràcies per haver-nos fet aquesta lectura en profunditat. L'Òscar és doctor en Relacions Internacionals i també és professor de Blanquerna Universitat a Ramon Llull. Una abraçada ben gran, Òscar.
Una abraçada, Mercè. Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.